torna al millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdi de Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Via Lliure Podcast. Podcast.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Brac, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia. Alguna cosa a dir sobre Avatar, que estàs cada setmana igual?
Sí, que ha passat. No,
ha passat amb Avatar.
Esteu passant una mica a l'Angelines, parlant del tema Shakira.
Ara, ara.
Que és l'únic...
Ah!
És un tema que li interessa. Doncs en el meu cas és Avatar 2, perquè aquí, en aquesta taula...
Pesats. Ara, ara. La veritat, sou...
Avatar 2.
Espantosos,
ja va, cinquena.
Cada setmana, igual,
la història.
Amb el rotllo.
Sí, sí, no, no. A més, és que porta la factura ja preparada, saps? Per passar-la.
Perquè és que no, no, no,
Avatar 2,
amics,
vinga.
Tots sabeu molt de factures aquí, tots...
Què vols dir,
sempre, no, que
tu vols dir, això, de les factures?
No, que ets d'aquests que t'equivoques alguna cosa i estàs 5 setmanes recordant-ho, tu ho has dit.
Tu, això ets tu. Tu fas, això.
De qui parles? Estàs parlant de tu mateix.
Perdoneu-me, m'he confós. Però, escolta'm, aquí es va dir, quan vas dir que Avatar 2 superaria Spider-Man, va haver-hi moltes risses.
Va haver-hi moltes risses.
No,
és que, a més a més, m'agradaria escoltar-ho, perquè no va haver-hi
risses. És que no s'ha de recuperar el tall perquè algú va dir, hola, hola, tu vas ser, Bundó vas ser, i molta incomprensió.
Està magnificat el teu record.
Calla un moment, Noé. I molts dubtes d'aquest xaval. I què està passant, amics? Cada setmana, el primer que faig quan m'aixeco és...
Donar la torre.
Avatar 2 Box Office. Poso i somric. Com pot ser que tinguis tantes vegades a raó, Toni? Una veu en viu.
Però va, però...
Que és la meva pròpia veu.
Ja no aguanto més, ja.
Escolta, però Toni Ramon aguantant-se a si mateix, parlant-se...
Ui, ja, Toni Ramon, qui és? Un cantant de cabaret.
Toni Ramon. Toni García Ramon sobre Toni García Ramon.
Toni Raymond. Anem per... Mira, precisament sobre el tema dels Oscars, que volíeu parlar un momentet.
El tema d'Avatar 2.
Avatar 2 està als Oscars.
Clar que està als Oscars.
No sé quantes nominacions té.
No gaires.
4, 4 o 5.
4, 4.
No gaires.
Però a la més...
Quantes en tens tu?
Ara faré... Pel·lícula.
Quantes en tens tu, Blai?
Però què cobres, d'Avatar o algo?
Ah, no, donen Disney i m'envia una...
Una què? Una casseta merchandising.
Una casseta merchandising.
Un clauer...
Una bosseta, una tote, una tote bag.
Una tote bag.
Una tote bag. Em van enviar un carregador d'aquests Wi-Fi, que no... Wireless, perdona, Wi-Fi és una altra cosa. Wireless, que no... Sense tocar el mòbil. Em van enviar un clauer amb personatges.
Ahà.
D'Avatar tinc tot.
Estàs venudíssim. Bueno, va, escolta, però la gran... No sé si dir sorpresa. No sé si sorpresa, però és la pel·lícula més nominada. Jo crec que hi ha molta gent que ho ha celebrat. És una pel·lícula que vaig veure aquesta setmana, perquè està a plataformes, que es diu Todo a la vez en todas partes.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
11 nominacions als Oscars, que arriben d'aquí a... Falten dos mesos encara, no?
Sí.
Un mes i mig, aproximadament.
L'11 o 12
de març.
De març.
És una... I el que volíem fer era, tenint en compte com va el món actualment, on es poden veure les pel·lícules dels Oscars, perquè n'hi ha moltes que ja s'han estrenat. Volem fer una mica de mapa, perquè n'hi ha moltes que són a plataformes.
De fet, les dues més nominades, que són Toda la vez de todas partes, es pot veure a Movistar, i Si no era en el frente, que està a Netflix, es poden veure a plataformes.
Jo no vaig veure Filmin, Toda la vez en todas partes.
Sí, perquè es pot llogar.
Es pot llogar.
Filmin, crec que està també a Prime, a Google Play...
Que això és quan té quantes possibilitats.
Quan és milionari, quan és milionari. Quan tens molta pasta.
Com vas anar
a una plataforma i, ja no és el que hi hagi, sinó el contingut premium.
Sí.
No, i no mires ni el que... No mires ni el que... No mires ni el que val. No mires ni el que val.
Allò que no havíeu fet mai vosaltres d'anar al videoclub.
Li dones directament a pagar, comprar, li dona igual.
Bueno, doncs la podeu veure en diversos sí. llocs. Per cert, no sé si hi ha celebració per part vostra que sigui la més nominada als Oscars. La Noemi fa que sí amb el cap, però molt.
A mi m'encanta la pel·li. També he de dir que em sorprèn ja veure com una espècie d'onada de hate.
Sí, ah, sí, 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 sí. Sempre passa.
Que era com tothom havia dit que la pel·li era collonníssima, que a mi m'ho sembla, i ara de sobte molta gent ja no li agrada.
Però això és l'efecte Twitter, sempre passa el mateix. Quan una pel·li tothom diu que és molt bona, quan comença a estar nominada a coses, llavors tothom diu, no era per a tant. I sempre passa el mateix.
No, és, o el fet de convertir-la en mainstream.
Clar,
no?
Sí, sí.
És aquest fet.
Sempre és
gent,
igual.
Jo, hi ha gent que s'emprenya.
Bueno, i el mèrit de que tingui tantes nominacions una pel·lícula que jo no consideraria comercial.
Gens.
És a dir, gens comercial, és una pel·lícula intrincada.
Tot i que, no és comercial...
Però és divertida.
Però és divertida.
Sí, aquí.
Llavors, no és la típica pel·lícula d'Oscars de sofriment...
Totalment.
I no sé què li passa als protagonistes. Com
no
pateix,
és
The com
no
pateix
és
The el protagonista.
Però els Oscars darrerament estan fent una mica això d'optar per pel·lis que són com molt corals, que tenen com un repartiment on tothom està com molt involucrat, perquè aquí també ha passat amb Coda... Parasites era una mica així, també.
Sí, però ja ho havien fet en temps de Robert Altman, això, saps? Quan sí. Shortcuts i The Player... Vull dir... Jo crec que Hollywood va fent com corbes, saps?
Sí.
Ara toquem això,
Però,
sempre
feia,
buscant...
Me recordo que els últims anys havíem fet la gala dels Oscars i jo deia, ostres, hi ha una distància sideral entre el públic i els Oscars, cada cop sí. més, tot i que els 2000 o els 90 i pico, noi, la pel·lícula gairebé més vista era la que guanyava
jo
els Oscars.
Jo crec que la pandèmia ho ha retallat, això, fixa't què et dic.
Ha
apropat molt les dues coses, i a més et diria que aquest any és una de les millors collites que jo he vist en molt de temps.
Sense dubte.
Sí, els Oscars.
Sí.
Molt bones pel·lis.
Sí, sense el mateix.
La pel·li de Spielberg, tens Tar,
clar, que
tens
no
Alma de Sent Pena, sí, Nishering, que s'estrenaran les properes setmanes.
Jo crec que tens un munt de pel·lis que són collonudes.
Mira, farem una cosa, penjarem a raco.cat una llista...
Que és la que guanyarà.
Una llista de totes les pel·lis on es poden trobar plataformes, les que s'hagin estrenat, hagin passat el seu, diguem, el seu període pel cinema i hagin anat a plataforma. Perquè, per exemple, la segona més nominada és Novedad en el Frente.
Està a Netflix.
Està a Netflix.
Sí.
Elvis, és una pel·lícula que també amb moltes nominacions, em sembla que en té 8.
Sí.
És a
HBO Max.
HBO Max.
Tens a Top Gun, tens a Prime Video,
sí.
I no has de pagar extra.
I no has de pagar extra,
no,
Xavi.
No,
és que si no has de pagar extra, al Xavi no li agrada.
Exacte.
Perquè vol dir que la pot veure a tothom. El seu ahir podria estar veient Top Gun Maverick.
Black Panther, per exemple, la tens la setmana que ve, el dimecres ja està disponible a Disney+. Plus.
Sí. El Pinocho de Guillermo del Toro, que és la que guanyarà segur, la trobeu a Netflix també, no? Vull dir, ostres,
Blonde,
teniu feina per davant, si aneu sí. aquestes pel·lícules.
Si voleu anar una mica al ritme a Oscars, bueno, hi ha uns quants que ja podeu anar fent feina a través de
la...
Sí,
ja està penjat, això? O ho penjarem
després? No, es penjarà després.
Després ho penjarem. A raco.cat trobareu la llista de on podeu anar a veure les pel·lis nominades als Oscars sense passar pel cinema, perquè ja han passat el seu període de cinema. Escolta, ara de seguida parlarem de pel·lícules que s'estrenen i que són camí dels Oscars, que són La Ballena i Tar. A veure, miro les cares.
Tar. Som de Tar, eh?
Ballena, no.
Tar. No, aquesta no l'he pogut veure encara.
11:34, però abans els consells de supermercats
consum.
A RAC 1. Dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Passen 7 minuts de 11:45 del matí. Va, anem amb les estrenes, perquè això, camí dels Oscars, ja comencen a arribar totes. I aquest cap de setmana en venen dos. Una és La Ballena.
I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively.
Pel·lícula protagonitzada per Brendan Fraser, un home que, en fi, és que gairebé com la publicitat de la pel·lícula és la pròpia història de Brendan Fraser.
Sí.
No? Perquè és molt prèvia que ens arribi la pel·lícula, quan vam saber que havia anat a quin festival era a
Venècia.
O Venècia. I vam veure la roda de premsa, el tio emocionat, perquè era un senyor que als principis 2000... el veiem a pel·lícules d'acció cada 2x3.
Era un darrers de Hollywood.
Era la Mòmia.
Sí, bueno, Mòmia. Ella explica que no...
Persona momificada.
Sí, és veritat.
És persona momificada.
És veritat, ara es diu així.
És políticament incorrecte dir Mòmia.
Intenta parlar bé.
Tota la raó. Se'n va la merda.
La trilogia de la persona momificada.
No volia ofendre les Mòmies.
El Brendan Fraser explica que les escenes d'acció les feia ell i va patir lesions molt severes per culpa d'això. Va patir moltíssim.
6 vegades a l'esquena.
I això va ser una de les causes, entre d'altres, de la seva caiguda, diguem-ne, no? Que hi ha d'altres, no? Un cas d'abusos sexuals d'un dels directors de
el president dels Globus d'Or.
El president dels Globus d'Or, una sèrie de circumstàncies...
El que van despedir després per racista.
Sí, exacte.
Imagina't. Tot beneficis.
Un divorci traumàtic, tot això va acabar amb ell.
Emociona molt veure l'ara. Sí.
I la transforma... Bueno, i això és carn d'Òscar. No? Sí. Perquè és un senyor que... Quan s'ha engreixat?
No molt, perquè no, hi ha molt protèsic.
Ah, val.
Hi ha molt protèsic i molt efecte digital.
No és ell engreixat.
D'acord.
No, perquè,
Xai, perquè clar, perquè és molt extrem.
No, el matís.
Perquè el personatge representa que pesa quant?
260 quilos. Mm. És un senyor que no es pot pràcticament ni aixecar del sofà.
No, de fet, no es pot moure. No
es pot moure, t'ajuda per tot.
El precepte de la pel·lícula, no? Que és un professor que no es pot moure.
I que al cap i a la fi jo crec que és un fet que es dona molt, sobretot a la societat americana, no? On es podeixen aquestes persones que tenen aquest problema d'obesitat mòrbida i que no es poden moure al sofà. Això ho hem vist moltíssimes vegades als Estats Units.
Hi ha hagut reality shows sobre aquests
temes. Sí, sobre aquests
exemptes. Quilos mortales. No? Sí. Coses així. Sí.
I que cap on avança la trama?
La trama és que ell té una filla i llavors intenta reconciliar-se d'alguna manera perquè fa molt de temps que no la veu. Mm-hmm. I ell veu que el seu final està a prop i necessita reconciliar-se i d'alguna manera. Llavors la pel·lícula va unir una miqueta d'això. D'intentar resoldre el futur de la seva filla. El que passa, jo crec que la peli té un problema, i és que el director no ha sabut portar-la per on l'havia de portar, perquè al final acaba sent un grotesca. És un exercici de pornografia emocional tremendo, i on el Brendan Fraser està, però molt, molt, molt per sobre de la història que explica el darrer Aronofsky.
Ell és la pel·lícula.
Ell és la pel·lícula. I ja està. O sigui, a mi la pel·li, sincerament, com a pel·lícula no em va agradar. Però, clar, ell està tan bé que...
A mi em sembla que la pel·lícula no és tan terrible, però sí que és veritat que carrega les tintes tota l'estona. El que passa és que ell és... Hòstia, és tan immens.
La mirada, la veu... Hòstia, és que...
No, però, és que és una interpretació descomunal, perquè a més la... O sigui, la tristor dels ulls del Brendan Fraser, jo crec que és una cosa que no pots...
No és impostada, sí. No?
No és impostada. O sigui, allà veus... I si saps una mica el que li ha passat...
Clar.
Hòstia, és que tornar d'aquesta manera a mi em sembla increïble. Llavors passa una mica, és veritat, passa una mica per sobre de tot el que fa Aronofsky, que no entenc que és un tio d'una pel·li com El Luchador, on precisament evita tot aquest tipus
cert.
Que també parla de redempció i que parla
exactament, és exactament el mateix tipus de pel·lícules en un altre cas. Aquest cas podia haver estat un senyor amb algun tipus de demència, amb una altra cosa, amb una enfermedad terminal. En aquí es tracta de l'obesitat. Jo crec que la pel·li, en aquest sentit, no està ben enfocada, perquè tota l'estona victimitza contínuament el personatge, però és que ell fa una feina tan bestial, tan bestial, que al final dius, és que clar, jo primer crec que no hi ha ningú que li pugui robar l'Òscar, i després sí que crec que la pel·li, hòsties, té molts problemes, i que jo no entenc com no s'han sabut veure aquests temes quan estàs escrivint el guió. També és veritat que la base és una obra de teatre,
clar.
I que no està ben adaptada. O sigui, jo crec que no està ben adaptada com a obra cinematogràfica des del punt de vista teatral. I fins aquí les meves impressions.
Crec que és un dels Oscars al millor actor més cantats dels últims anys.
Crec que és
impossible que se'l doni.
Perquè és que hi ha la pròpia interpretació i després hi ha tot aquest background, no?
Sí.
Recordem...
Homenatge a Noé, background.
No, però està bé, això que hem dit, no? Que la pel·lícula t'arriba mesos abans de que t'arribi la pel·lícula. Perquè t'expliquen tota la història de Brendan Fraser,
clar,
de superació,
per això
dic, llavors, de
personatge... Llavors, aquesta història agrada tant a Hollywood, tot aquest tema de la redempció, sobretot tornar.
El retorn, sí.
Els encanta, no?
Recordeu que estan nominats també en la mateixa categoria de millor actor, al costat de Brendan Fraser fent la ballena, Austin Butler per Elvis, Bill Nighy per Living, que ja fa unes setmanes el Vall deia que estava meravellós, Colin Farrell per aquesta pel·lícula que s'estrenarà aviat, que és la setmana que ve, i Paul Mescal, el nou nen mimat.
Jo crec que Paul Mescal s'ha colat aquí, que ningú l'esperava.
Que per After Sun.
Per After Sun. I l'únic que li donaria possibilitats és Colin Farrell, perquè la veritat és que està magnífic, sí, també. I és
ja l'heu vist, la pel·lícula, de Colin Farrell?
Sí.
A veure, aquí sempre...
Un pas per davant.
Mica per davant.
Són tres nominacions, el que té la ballena, per millor actor, per actriu secundària, que és Hong Chau.
Sí, que fa com és la seva infermera, però sí, la seva cuidadora.
I llavors el maquillatge.
Però és molt, crec... revelador que no estigui ni per guió, ni per direcció, saps què vull dir? Tot això ja et deixa una mica clar que la pel·li és ell.
Exacte.
És Brendan Fraser i la resta, doncs mira, t'oblides i llestos.
La segona pel·lícula que s'estrena, Camí dels Oscars per la... Però vaja, que sí, és allò que dieu. Si algú vol anticipar-se a l'Oscar a millor actor, que vagi a veure ja des d'aquest cap de setmana La Ballena.
I per
millor
actriu,
que
vagi a veure aquesta.
Exacte.
Un altre Oscar cantat.
If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things.
Lydia Tarr.
As a conductor, Tarr began...
La pel·lícula es diu Tarr i, pel que havíeu explicat, va sobre aquesta... Kate Blanchett fa
sí.
d'aquesta...
Directora
d'orquestra. Sí, d'orquestra, en un entorn tan clarament masculí que en fi...
Que acaba agafant el rol d'un home.
Acaba absorbint testosterona, pràcticament.
Sí, és a dir, s'acaba que... comportant com...
És un personatge gens feminista, de fet, sí, sí. sí. sí.
Bueno, expliquem que la Lydia Tarr és una directora d'orquestra que està al cim de la seva carrera, és a dir, però quan dic al cim és que està al seu millor moment, dirigeix una orquestra importantíssima, està a punt de treure un disc que serà supervendes i està a punt de treure també una autobiografia. I la pel·lícula se centra primer en la vida d'aquesta persona, no? Que és una vida que nosaltres no podem ni imaginar, de viatges, de luxes, amb una casa increïble. Bueno, nosaltres no, el Toni sí. El Toni sí que s'ho pot imaginar, això. El Toni sí que s'ho... Però el Toni no paga.
Viatges,
Lydia Tarr sí que paga. I a partir d'aquí veiem com gairebé té una vida perfecta. Viu amb la seva parella, amb una filla, sembla que tot va bé, i de sobte, en un moment de la pel·lícula, tot es comença a torçar. Tot es comença a torçar. Jo crec que no val la pena explicar
què passa. No, no, faries spoiler.
I bàsicament és això, és una pel·lícula...
No digui el Blai, que és una mica el que sempre...
Sí, exacte. Jo crec que el tema central de la pel·lícula és aquest, no? Com una persona que està en el seu millor moment pot caure de sobte en qüestió d'una setmana, tres dies, un dia, el que sigui. I com el triomf i el fracàs es poden estar separats per un simple vídeo d'Instagram publicat sobre tu, no? Per exemple. I a partir d'aquí es tracta molts temes. És una pel·lícula que jo crec que tracta temes d'una forma molt valenta.
Sí, de l'abús de poder...
I debats molt actuals, eh? Sí, per exemple, el clàssic debat de separar l'obra de l'autor, per exemple, jo crec que el toca... El debat,
la cultura de la cancel·lació...
Sí. Abús de poder, el grooming, que no sé si sabeu que és aquest terme que s'utilitza per explicar aquestes relacions d'abús de poder d'una persona molt important respecte als seus alumnes subalterns...
Noia, eh? Com? Que t'asseus molt a prop de la noia, que això dels anglicismes sí? és una mica...
El grooming!
No, no, però dic perquè ho sentireu. I és aquesta, bueno, aquesta pràctica de molta gent que té poder d'exercir-lo de forma abusiva sobre el seu subaltern, no? I crec que toca tots aquests temes sense decantar-se mai, sense ser gaire moralista, i crec que això ho fa molt bé. És una pel·lícula molt llarga, però crec que està perfectament rodada, té un ritme bastant hipnòtic, t'atrapa de seguida i no se't fa
ni en absolut
llarga. Sí. Sí, sí,
I és incòmode. És incòmode en el sentit que toca temes bastant de manera molt punyent. I a més és una pel·lícula que té dues parts molt diferenciades. Una primera part on té una posada en escena perquè t'explica, t'acaba explicant, són les rutines d'aquesta persona, i és a partir de la primera hora de pel·lícula que comença a mutar, comença a canviar i t'ho transforma gairebé, hi ha moments fins i tot de pel·lícula de terror.
Sí, té moments inquietants, és així. No, i perquè, a més, ostres, t'acabes ficant a la pell d'aquest personatge, que és un personatge molt gris, és a dir, amb molts clarobscurs, és a dir, és un personatge central, és una
pel·lícula... No t'enamoraràs d'aquest
personatge? No, perquè és un personatge al qual pots sentir certa admiració i fins i tot pots sentir certa empatia per ell, però a la vegada és un personatge que abusa del seu poder, arrogant fins i tot, jo diria que elitista en alguns moments, fins i tot classista, i que et provoca empatia, però a la vegada rebuig, i crec que això és un valor molt a tenir en compte en aquesta
pel·lícula. Em provoca més rebuig que... Que empatia, el personatge.
Ah, les imatges, les escenes familiars també planteja els conflictes que sent el personatge principal, no sé, jo crec que també intenten que sentis una miqueta d'empatia per ella.
Aquí és on entra el talent de l'actriu, de Kate Blanchett, que està espectacular.
Endavant, Noemi. Pobre, que no ha pogut parlar.
No, o sigui, a mi el que m'ha semblat fascinant és ella, perquè dona igual que la pel·li duri dues hores llargues, és que dona igual, o sigui, el personatge d'ella és tan hipnòtic, o sigui, hi ha una escena que ella està donant una classe magistral al conservatori, em sembla que són uns 10 minuts de pla seqüència, i és impressionant. O sigui, tu veus una altra persona i ella utilitza totes les seves eines per fer aquesta interpretació, però que no és una cosa, no és una malaltia, no és res, és simplement ella interpretant una altra persona a través de la veu, de com es mou, com s'expressa. És espectacular, i la veus aquests 10 minuts parlant, moure's per l'aula, i és que no pots apartar la mirada d'ella, i és així tota l'estona, i és molt difícil que una pel·li que durant la primera hora no passa gairebé res, la veus a ella en les seves rutines, al seu tal, i la segueixes amb una fascinació que dius, és que és espectacular, o sigui, si hauria de guanyar l'Oscar, que està bastant encantat i espero que ho faci perquè ho té molt merescut, però moltíssim.
És que, de fet, hi ha moltes parts de la pel·lícula que és ella conversa, la primera part, sobretot. Hi ha una entrevista, per exemple, que dura bastant, comença la pel·li així, crec.
Sí,
o...
sí.
I estàs escoltant el que... O sigui, realment, estàs ficat en aquella entrevista. Hi ha un moment que ella fa com una mena d'exposició oral davant d'uns alumnes i també, ostres, tot el que diu... el magnetisme que desprèn aquesta actriu.
Són temes que potser tu no coneixes ni... Dona igual, estàs allà.
Sí. És un vestit fet a mida per aquest Blanchett, també.
A mi m'agrada molt, primer, la reflexió sobre el verí, que és el poder, i que, ni, o sigui, que et pot afectar, ningú està lliure de que en un moment donat això et passi. Saps? O sigui, el verí que significa tenir poder. Uh-huh. I com això et comporta unes dinàmiques bestials, que potser ets una excel·lent persona, i comences a sentir aquest poder i et converteixes en un desgraciat d'un nivell estratosfèric. L'altre és que el director, el Todd Field, que és un tio que ha fet molt poques pel·lícules, està magnífic, em sembla que fa un treball increïble.
Aquesta és la tercera que fa en 20 anys de carrera.
I l'altre, que és una cosa que m'agrada molt, la pel·li està enfocada com si Lydia Tarr fos un personatge real.
Sí, sí. És veritat.
Com si fos una biopic d'algú, no?
Llavors... De fet, jo vaig buscar si existia, de veritat. Sí.
Veig el típic tuit de jo ja coneixia Lydia Tarr abans que fos famosa i tal. No el feu, amics, perquè no existeix. Jo escoltava, tinc els primers discos. Doncs no té cap disco, però m'agrada molt com està enfocada, com si de veritat fos una biòpic. Probablement la vegada que més he pensat, hosti, això ha de ser... Ha d'estar basat en algú de veritat, perquè és tan orgànic, tan creïble, el que expliquen d'aquesta persona i d'aquest món que dius, això ha de ser... Sí. Lydia Tarr segurament és una senyora...
Clar, la composició del personatge està tan ben feta que està basada en alguna cosa.
És com si estigués basada... Sí. Si hagués posat basada en el llibre autobiogràfic de no sé què, m'ho hagués cregut. Sí. Això és pràcticament el que més m'agrada. Que et facin creure de veritat que aquest personatge és real i que tu creguis que és real. En cap moment diguis, això és ficció. Això m'agrada molt.
Mm. La pel·lícula té nominacions a 6 Oscars, que són tots els grans, bàsicament. Millor pel·lícula, millor director, millor guió... original, millor fotografia, no. Millor muntatge i millor actriu.
Contra el que dèiem abans de la pel·lícula del Brendan Fraser, aquesta pel·li és pel·iculassa amb increïble treball de l'actriu. És a dir, ho té tot. A més, els secundaris estan brillants, la direcció és brillant, el director és brillant... O sigui, té les grans nominacions perquè és una gran pel·li.
Una fotografia esplèndida, també. Uns dissenys interior brutals, no sé, és meravellós. La posada en escena és meravellosa.
Espectacular. Va, d'aquí a 10 minuts seran les 12 del matí, res, 2 minuts, i de seguida la resta de qüestions que volíeu enfocar.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
7 minuts i al migdia, abans que acabem les pantalles.
És música de bon rotllo.
Vacaciones en el mar.
Sí. Sí.
No dius.
De creuer, de creuer.
Comencem. Va. Na, 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 na. Mira que hi havia un cel preciós i mira i de cop
noi,
a fer punyetes.
No atreveixes mai a cantar.
Un parell de... Jo faig un favor a la humanitat.
No, però canta'm. No, canta'm, només aquesta.
Perdona, un moment. Això de que cantis i llavors quan arribi el dia de cantar, que és el karaoke...
És que tu no cantes mai, tampoc. Tu no cantes mai.
A mi em dius sempre, però tu no cantes,
però tu no cantes mai.
No, clar.
Jo cada setmana et deixo una parleta.
No, no és veritat.
Una parleta, una joieta.
Una joieta, doncs
no. Una noteta bona.
T'apuntes per el mes de febrer, març o abril?
Però que vingui al maig a Eurovisió.
Molta calma, perquè cantaré jo.
Ara.
La resta dona
igual. Ha tornat Brock amb Eufòria. Que recordo...
Eufòria 2.
Recordo, és que això ho saps, no, segurament, okay. Que em va enviar un missatge quan no estava aquí, la temporada passada, que vam posar Eufòria un parell de setmanes, i va dir, els meus advocats ja estan treballant en aquest tema. En aquest tema advocat, de que posés la seva cançó, que és propietat de Rack.
Va. Prou. Va, treu-ho, per favor, prou. Que si no, no tenim temps de parlar de res. Va, dos pel·lícules més, una... Però molt ràpid, va, això. Una pel·lícula bèl·lica, un drama, basada en la Guerra de Corea, que es diu Devotion.
You know the person I ever met?
Aquesta la podem veure a la...
Cinemes.
Al cinema,
cinemes.
No?
És una pel·lícula que està basada en fets reals de la història d'amistat d'un pilot afroamericà. De fet, va ser el primer que va volar en combat per la Marina dels Estats Units.
Jesse Brown
i un pilot blanc, que és el, em sembla com es diu, el Tom Hartner, que interpreta el Glenn Powell, que per cert ja apareixia a Top Gun Maverick, sí. Era una mica l'equivalent del Val Kilmer a la primera pel·li, doncs era el personatge que feia.
Però llavors són els bons americans i els dolents coreans, o no?
Bueno, però els coreans, de fet, a la pel·li no es veuen.
La pel·li es basa en la relació d'amistat d'ells. D'amistat d'ells dos. Sí, pràcticament en el tema de la guerra.
Glenn Powell és un tio que et mira dos minuts i et deixa empressat.
Una mirada molt intensa.
Aquella mirada intensa.
Profunda.
De no em mires així, Glenn.
És una d'aquestes pel·lis que recorda el Hollywood daurat dels anys 50 i 60. És una pel·li molt clàssica. I una pel·li molt correcta.
I a través d'aquest personatge afroamericà, que va ser el primer que va pilotar en combat de la història, també es parla una mica del racisme a l'època. Sí. No oblidem que l'any 50 és any de segregació i era realment exòtic i estrany que un pilot afroamericà pilotés aquests avions Corsair, que eren avions superpesats i de combat, i participés en la guerra, no? I que al final es va convertir en un heroi, no?, aquest personatge. Crec que també parla d'això, a part de l'amistat.
Us ha agradat la resta?
Sí, és molt correcte. Però sembla una pel·li d'aquestes que podria haver fet el Hollywood clàssic. Saps? Molt ben feta, molt entretinguda, una hora i mitja, vinga, cap a casa.
No, però
val la pena veure-la.
I és llarga, aquesta, eh?
És llarga, dos hores i quart, però passen
molt bé. Passen molt bé.
I l'altra, que també és un drama... No sé si drama. Una altra pel·lícula bèl·lica, però que no és a pantalla, sinó a plataformes, a les plafatormes, hi ha... A
més, tothom va dient... Els nostres gags, no? Els teus sí, no?
Sí, aquest sí, i el del Toni no.
Perdona, que aquest és històric.
Bueno, Toni, ja sap, jocs de paraules a partir d'ara.
A Netflix hi ha una pel·lícula que tothom va dient és la més vista de la plataforma, que això no ho sabem mai, es diu Narvik. Narvik és una ciutat de Noruega. Eh?
Sí, el que explica és la primera derrota de Hitler a la Segona Guerra Mundial. És un d'aquests episodis que no s'ha explicat gaire, que no són molt coneguts, i que el que fa és explicar a través de la història d'una parella i el seu fill, doncs el que va passar en aquella ciutat noruega. És una pel·li també, en aquest sentit, que està molt ben parida, molt ben feta, amb una molt bona factura, una pel·li que recorda això també a aquelles pel·lícules bèl·liques dels anys 50 i 60.
Sí,
està molt bé.
A mi m'ha agradat força, que és una pel·li molt sòbria.
És un bon programa doble, en Devotion.
Totalment, és un bon programa doble, i fa una cosa que a mi m'agrada molt, que és se centra en la part bèl·lica, però també se centra en la part de la dona d'un dels soldats, i com aquesta dona també va tenir una participació, que no desvetllarem, important en tots aquests fets. I crec que aquesta història paral·lela també li dona molta substància.
Està ben balancejada la pel·li, sí, a més és això, a mi m'agrada especialment que et parli d'un episodi que no és tan conegut de la Segona Guerra Mundial, perquè de pel·lis d'aquesta etapa estem estem una mica farts, i aquesta és bastant interessant, està bé.
I aquest tipus de pel·lícules, me'n recordo, Los Héroes de Telemark.
Sí,
exactament, països nòrdics i tal, però la pel·li, la veritat, és que està molt ben escrita. No? I diria, hòstia, sorprèn que algú s'hagi molestat en fer una pel·li sobre la Segona Guerra Mundial d'un episodi poc conegut i, a més, molt ben escrit, i sobretot no només centrat en l'aventura bèl·lica, sinó crec que el paper d'ella és magnífic.
Sí. Ella ja està molt bé.
I, a més, ella, ostres, jo crec que, a més, és complexa, perquè parla dels aliats d'una forma neutra, gairebé, no? Sí. Sí, admirem, t'ajudaríem, però ens importes un pito, en realitat, saps?
Bueno, i com els habitants de Narvik, és el que diu el Toni, estaven entre dues forces, no?, i no podien decidir-se per una, els nazis i els anglesos. És a dir, poca broma, i s'estaven matant entre ells allà, no?
I com van jugar tots amb la població noruega, perquè no només els alemanys, sinó també els anglesos van jugar...
Els nazis et deien, no, d'acord, si coopereu, doncs no passarà res dolent i tal, i els altres deien, no podeu cooperar amb els nazis. Exacte. Llavors, a mi aquest joc, no em sembla que funciona molt bé a la pel·li.
Va, un minut per les 12, un parell de sèries. Fins ara us he vist que tot us agrada.
Bastant.
Sorprenent.
Fins ara.
Estem en un bon moment.
Anem a una de les sèries que també sortiran, les ara més vistes de la setmana.
Ara comença la secció.
A Netflix, que es diu La chica de nieve.
El mejor atributo de un periodista de investigaciones, la tenacidad. Las ganas de poner las cosas...
Es el Coronado, ¿no?
Sí.
Las ganas
de poner las cosas...
Sí, com a la sèrie.
Un altre cop.
Quina gran sèrie, per cert, de periodistes. Yeah. Millor que aquesta pel·lícula.
Posa'm una reverberació.
Una reverberació.
Bueno, pots una reverber?
Ja comencem.
Veuràs.
No facis llarg,
em poses una reverber, sisplau?
El sermó.
Oriol, sisplau. Ah, sí. Li diu a la Becària... Deja salir tu alma de periodista.
Hosti, no.
I aquí...
Saps què li diu també? Saca la escritora que llevas dentro. Perquè Coronado és el periodista total.
Però és una redacció de periodistes.
Sí. Mentre que és la redacció de Sur, desapareix una...
Una nena.
Desapareix una nena.
A la cavalcada de Reis.
I llavors hi ha com aquesta doble visió, no? Per una part, l'investigació policial, i per l'altra, l'investigació periodística d'aquests dos desgraciats. No, amb carinyo. No, que és... Coronado, que a mi em sembla... Coronado, que a mi em sembla un bon actor, però aquí fent de periodista intens, no? D'aquest tio que es fuma un cigarro a la barra del bar.
Sí, sí, sí.
Mentre veu un cara... Mentre veu un carajillo que li dóna voltes al cap.
Alguna en coneixem, també, eh?
Vamos a recuperar la càmera de vídeo que ha salido no sé dónde. I per l'altra, Milena Smith, que segurament és molt bona actriu.
Però aquí no.
Aquí no està especialment... És no. Perquè és veritat que el paper et demana certa introversió perquè és una persona traumatitzada, etc. Però que és que no transmet absolutament res.
No.
Res de res. I a més, fan una cosa que és que hi ha com un salt temporal i està tot igual.
Sí?
És mentida, això, tio! Però si jo passo una setmana i m'envelleixo.
Totalment.
Però totalment, hòsties putes.
Passen 6 anys. Passen 6 anys
i estan igual. Saps què fan? No, és que és molt fort. Ella, perquè han passat 6 anys, li fan una cueta. Ja està, mira. Ha passat 6 anys, fem una cueta, ja. 6 anys passats.
Coronado sí que canvia una mica més, perquè a l'època aquella va tenyita negra, després ja se li comencen a veure canes.
Sí, li posen unes canes i li canvien la jaqueta.
Una mica més moderna.
Saps? No, ara posem una jaqueta de pell i ara sembla que ja sembla una mica més gran.
Però t'ha agradat, o no, Toni? La sèrie.
M'ha encantat, no?
La xica de nieve.
És que, de veritat, no, copien ells.
No, és... Endavant.
Bueno, no, jo crec que la sèrie no seria tan dolenta, el que passa és que la protagonista et treu una mica les ganes de viure.
Hala, per favor.
És que és així, o sigui, has d'empatitzar.
Jo que pensava, dic, mira, ara almenys posa una mica de contemporani.
No, una persona
està,
sensata.
Home, està contemporitzant aquí ara.
Has d'empatitzar amb ella i no et dona peu empatitzar amb aquest personatge, llavors és com... falla, es queda bastant coixa la
tu,
sèrie.
Tu, tampoc?
No, a més una sèrie d'aquesta mena que jo li demano, almenys que m'enganxi i m'entrin ganes de veure el segon episodi, etc, és que ni aconsegueix això. És a dir, veus el primer episodi i el segon ja el veus sense ganes i el tercer ja ni el pot.
Saps?
Quin missatge va arribar?
A qui li ha agradat?
Aquí.
D'aquesta taula?
Aquí. Bueno, Blai, t'ha agradat?
A veure. M'explico. A mi em va semblar una sèrie entretinguda.
Entretinguda.
Ara estic totalment d'acord amb el tema de l'actriu, la Milena Smith, que la sèrie queda absolutament desdibuixada. I jo crec que la sèrie té un problema molt greu. I és que jo l'he vist sencera i en el cinquè capítol t'explica tot.
Però això és una mica spoiler.
Són 6 capítols. Mm-hmm. Dius, hosti...
I ara què passa?
Eh? I ara què? I en el sisè? Què m'explicaran? Perquè, hosti, no pot ser que estigui passant això.
No és una mica, spoiler, això, que en el cinquè ho expliquen tot.
La part bona és que ara pots anar directament al capítol.
Clar, la gent que no la vulgui veure.
Amics, comenceu per el cinquè episodi.
Ara a mi em va semblar entretinguda.
Entretinguda, doncs ja està. La xica de nieve, Netflix. I l'altra era la que, bueno, s'anunciava com la sèrie de Harrison Ford, i que està a Apple TV i es diu Teràpia sin filtro.
What's on your mind today? Like, I want to change, but I'm not particularly open to make those changes.
Bundó.
I'm trying.
Bundó.
Però hi ha algun d'aquests que estan sentint que sigui Harrison Ford?
Bundó.
No, encara no.
A qui li ha agradat aquesta sèrie?
Blai,
de la taula.
T'ha agradat la sèrie?
A mi m'ha agradat, sí. Sí, sí. Explica la història d'un psicòleg que ha perdut la seva dona i que, bé, doncs porta una mala ratxa i és un terapeuta i ell treballa en un despatx o un dels... treballadors, els persones, els psicòlegs que treballa és el personatge que interpreta Harrison Ford, uh-huh, que és un tio que té Parkinson i que té una mala relació amb la seva filla. Llavors, és una d'aquestes sèries, per mi, entranyable, càlida, que és una comèdia que sí que sé que té un cert toc agradolç, però que a mi m'agrada, i sobretot el Harrison Ford. Les estones que surt, perquè ell no és el protagonista, és el Jason Segel, que era...
Ah, no és el prota?
No. Oh, és el Jason Segel, que era un dels protagonistes
ens
de...
Ens han enganyat,
de sí. Como, como conocía vuestra madre.
Doncs
a mi m'agrada la sèrie, tu. He vist els dos primers capítols.
De bé.
I sí.
Jo, és el que comentàvem abans, em sembla un intent de la sèrie Afterlife, però sense l'humor punyent que tenia aquesta sèrie, que era magnífic, i sense que el drama funcioni tan bé com funcionava aquí. Llavors, si li treus l'humor i li treus el drama, queda una cosa molt insulsa i que a mi no m'ha funcionat gens, la veritat. És com que no té xispa la sèrie, o sigui, no hi ha res que m'impulsi a continuar-la veient.
Mm-hmm. No, l'he vist.
L'has vist.
A mi no em diu absolutament res. Em sembla que és... té aquest esperit de Ted Lasso, no? Que m'agrada molt la primera temporada, la segona ja m'avorreix d'una manera tremenda, perquè és que sempre et diuen el que vols escoltar, tothom està atent a veure què et passa. No, si dius la veritat i ets bona persona, no et passarà res dolent, ni una merda. Saps què vull dir? És veritat, et pot atropellar un camió aquest petit de la brossa que porta la brossa, aquesta que dona voltes al davant, qualsevol dia de la setmana, m'entens o no?
Fa molt poc soroll, eh?
Sí, som, no, per som traïdors, que... No, no, per som molt traïdors, perquè et distreus i t'atropella i és una mort ridícula.
Però escolta, Toni...
Perquè t'absorbeix aquesta escombra gran que dona voltes, saps? I dones unes quantes voltes...
Com una rumba, no?
Com una rumba. Per favor.
Una rumba gegant.
Atrapat a una rumba, eh?
No, clar que sí, imagina quina mort més ridícula. O sigui, sí, t'atropella una rumba d'aquestes, sí, sí. La gent et veu com dones voltes
no,
a l'escombra.
No, estàs allà atrapat i no pots.
Bueno, calleu-vos amb aquest resum. Teràpia sin filtro és com una rumba.
Una rumba. Atrapat a una rumba. 12 i 5 minuts, doncs ho deixarem aquí. La setmana que ve hi ha pel·lícula d'Òscar,
sí,
a cartellera.
Almas en pena de Ixeri.
Almas en pena. Vale, perfecte.
I després... I
quan arriba la de Spielberg?
La següent, el dia 10.
Bueno, no, doncs
aniria... Perquè ja estaràs de bon humor la setmana quan arribi la Spielberg, que no?
Sí, ja l'han vist, també. Bueno, ja l'han vist.
Hi ha gent que veu les coses abans.
El Toni veu les pel·lis abans que es rodin, fins i tot. És de boig.
Bueno.
12 i 6 minuts, va, aneu amb Déu, per favor. Traieu-me'ls del davant.